Vamos a ver cómo se soluciona esto, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿eh?
Finalment, Elisa Moulià es manté com a acusació particular en la causa oberta a Íñigo Errejón per agressió sexual.
Així ho ha dit avui l'actriu aquest migdia després d'anunciar la setmana passada que es retirava per motius personals. Ara ha canviat d'opinió, segons ha explicat, per la decisió de la Fiscalia de demanar l'absolució per a l'exportaveu de Sumar.
3 i 4 minuts és tot de moment. La informació torna puntual al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1084. Heu de saber que avui fa 116 anys que va naufragar un creuer a la costa de Ciutadella i que va provocar la mort de 156 persones.
Marimà, rim profumato, namorato su de ti, spingi spi.
Bon dia, sí, avui som dia 10 de febrer, per tant tenim una efemèride tràgica i és que encara es carrufa tot i el temps que ha passat més de 100 anys, 116 concretament, una tragèdia que va fer perdre la vida 156 persones en un accident molt a prop de la costa de Menorca. Aquell succés fou que va naufragar un vaixell de vapor al general Xanzí a la costa nord de Ciutadella i que feia la ruta entre Marsella i l'Alguer. I varen morir 156 persones, 69 tripulants i 87 passatgers, és a dir, tothom excepte una única persona, Marcel Budés, que va ser trobat per Josep Collmarquès, l'amo de la finca de Son Escudero, i després curat a l'Hospital Municipal de Ciutadella. El creuer va enrocar prop d'Escodolada a la Torre Nova, que va aixapar en dos aquell vaixell i va explotar. L'únic supervivent va ser aquest passatger jovenet que va aconseguir arribar nedant fins a la voreira. Després de romandre mig mort un dia sencer, a la fi va aconseguir escalar un penya-segat de 50 metres. Llavors va caminar fins que va trobar l'amo Josep Collmarquès. Aquí, com qui no parlava francès, li va contar el que havia passat amb un dibuix. Finalment tots dos ho anaren a contar a les autoritats. Una notícia que va suposar una commoció a Menorca i a mig món, a la Gran Bretanya, als Estats Units, a Itàlia, d'on eren la majoria de la tripulació, però també, lògicament, a França. I a Menorca, que s'organitzaren homenatges amb actuacions d'artistes internacionals i varen fer una col·lecta per pagar el monument que més tard varen alçar al cementiri en memòria de les víctimes i varen fer també funeral a la catedral de Ciutadella. I una creu que ha de record allà on va succeir aquesta tragèdia de la qual avui fa 116 anys. Començam.
Ondulando s'indivai la barqueta.
Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat de cada dia. Aquest programa té totes les lletres i avui qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Miquel Junc i en Celestia Olivé. Un dia més dies tots en aquesta taula d'IV3 Ràdio. Així és que, Nadal, com estàs?
Molt bon dia.
Celestia Lidia, com va?
Bon dia, bé.
I Miquel Jun, com anem?
Bon dia, va bé.
Així m'agrada. Avui, doncs, repassant tot allò que tindrem en aquest programa i també hem hagut de lamentar aquesta efemèride que fa anys, però que encara és en la memòria col·lectiva, sobretot de persones de Menorca que varen viure, no la varen viure, ara ja no hi ha ningú viu que visqués aquella tragèdia, però sí que s'ha anat comptant de generació en generació. Tenim més temes avui, Celestí, començant per tu.
Sí, jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem d'una altra efemèride, perquè aquest mes de febrer fa 95 anys de la posada en marxa de la línia del tren del Port de Palma, una infraestructura ferroviària que travessava la ciutat i arribava fins al moll on es descarregaven les mercaderies. El túnel del tren del Port de Palma es va inaugurar dia 5 de febrer del 1931 i va ser utilitzat durant la Guerra Civil com a refugi antiaeri, motiu pel qual es varen habilitar accessos tant a la plaça Major com de vora el teatre principal. La línia va deixar de funcionar el 1965, any en què es varen fer els darrers viatges. Avui en parlarem amb Miquel Àngel Riera, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, que commemoren aquesta efemèride i que demanen, ja que ara es planteja la remodelació de la plaça Major, que es recuperi aquest traçat que va sota terra.
Mm-hmm. Curiosa aquesta història i sobretot que aquest tren que arribava fins al moll, allà els pagesos de la part forana de Mallorca descarregaven les mercaderies i se n'anava a la península, m'imagino també, i també supos que n'arribaven de mercaderies. Però bé, després mos ho contarà millor Miquel Àngel Riera, perquè aquesta història ens ha encuriosit moltíssim. Però avui també és dimarts, i això vol dir que hem de brostejar en la història amb el nostre historiador de capçalera, que ja sabeu que és en Tomeu Canyelles, i avui dedica la seva subsecció també a un succeït històric i tràgic també de la història.
Avui fem un viatge en el passat per reviure la trista història de Caterina Howard, una reina caiguda en desgràcia que, tal dia com avui, per l'any 1542, seria empresonada a la Torre de Londres. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me.
Doncs sí, després mos ho explicarà més detall en Tomeu, però també tindrem taula de redacció, Miquel.
Sí, i avui començarem parlant d'addiccions, perquè segons l'informe del Pla Nacional de Drogues i Addiccions ha augmentat això, l'addicció al joc d'atzar en adolescents d'entre 14 i 18 anys. Mm-hmm. Dades preocupants, en xerrarem amb una pedagoga experta en aquest tema.
Quan parlant de joc d'atzar, són jocs per internet?
Sí, joc per internet, d'apostes, de... Sí, sí, el joc de cartes també apostant tot bé, aquestes coses, sí, sí.
Sí. I doncs sí, després donarem més detalls.
Mira que, sí, els menors tenen prohibit accedir en aquestes plataformes.
Sí, per això.
Són dades que escarrufen un poc. Mm-hmm. També parlarem de moda, perquè la dissenyadora mallorquina Carme Vidal ha creat una col·lecció de vestits de novia reutilitzables.
Ah, bo, això està bé.
Això sí,
dir,
que està bé.
Mira. Una vegada que t'has casat, què fas? Penges el vestit allà i el tens...
I pagues una morterada de dobles per un vestit que te poses un dia. I ja, no, ja ha dit. Ho farem de que se puguin reutilitzar altres vegades. Uh-huh. I després xerrarem amb ella...
Però
de...
es mal estrugant, se posa't un vestit que de novia... Un altre dia.
Jo no me'l posaria.
Li demanarem, no? Li haurem de demanar
no,
a ella.
No, però una cosa és, clar, una cosa és que tu te casis un seu vestit de noces de ta mare, de sa padrina, de qualque cosa que hagi a sa família i de bodes i matrimonis que hagin estat feliços, sí, però tu te casaries en seu vestit d'una amiga o de no saps qui que s'hagi divorciat. es con ja encetar...
No, però...
No va
per aquí. Si vas a Carme Vidal,
no va per aquí. En aquesta dissenyadora no, que ja fa vestits, sí, que pensant en que siguin reciclats,
que després se puguin...
Reutilitzats.
No.
Per tu mateixa, però...
Reutilitzar pot tenir dues excepcions. Que el vestit sigui de segona mà i que tu heretis se dissort d'un altre, o que siguin vestits els dissenys dels quals... Exacte. Normalment, estimada, sol ser de dissort. I una altra cosa és que facis vestits que se puguin reutilitzar, però perquè se puguin com a desmuntar i aleshores ja optes per aquestes coses.
Són vestits fets de diferents peces i clar, qualsevol peça la pots utilitzar un dia per sortir de festa.
Mon pare, el vestit de noces, el va tornar dur un parell de vegades, ma mare no.
Clar, doncs l'amor és més senzill, perquè clar, és com un dues peces que, si no és molt cridaner...
Sí.
Que el sol es camina,
sobretot americana. Sobretot dues a corbata qualque dia, o se camina qualque dia per separat, però sí que el va reutilitzar. També un temps es reutilitzava tot. Ara ja no tant.
També.
I durava més, també.
I durava més, era roba bona. Ara ma mare no se la va tornar a posar en el vestit de núvia. És allà, el tenim a Can Òsia.
És allà, sí, sí.
Tens una caixa.
Qui sap, Mateu, si t'està esperant?
No m'estaria bé, perquè ma mare se va casar amb 20 anys.
Ah, clar.
Crec que no m'estaria bé. No. Bé, això és un altre tema. Miquel, continua.
Després xerrarem amb la Carme, aquesta dissenyadora que ha creat aquests vestits reutilitzables. I acabarem amb música i cinema perquè ja s'ha anunciat. Ara sí, abans eren rumors un any, una vegada ho varen comentar, però ara ja és vera, ja és cert. Hi haurà 4 pel·lícules sobre els Beatles, una per cada músic. I també sabem... Fora rumors aquí, tot correcte, sí. Ja sabem qui seran els actors que els interpretaran. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. I és cert que diuen que tu podràs anar al cine i dir mama, avui m'ha ve de gust mirar la pel·lícula d'en John Lennon.
No sé si s'estrenaran totes el mateix
això
dia.
Això he llegit
però pot
això.
Ser sí, Se sap poca cosa de la data d'estrena. Diuen que serà abril del 2028, així que encara queda molt.
Mare de Déu. Sí.
També supos que serà un cap de setmana o dos un poc rotllo pop-up cinema, perquè no hi ha cap distribuïdor que pugui mantenir 4 pel·lícules del mateix tema a una mateixa sala d'exhibició, o hi podràs anar en diferents horaris. Sí. No crec que se projectin les 4 a l'hora perquè diguis, ai, avui estic d'en Ringo, demà després estaré d'en Paul McCartney.
I si n'hi ha una que té mancos patadors que la resta?
Clar, això sempre...
Això farà greu.
Sí, ja veurem què passa amb aquestes pel·lícules,
però...
Tots sabem que la que tindrà mancos patadors serà la d'en Ringo Starr.
Pobre. Jo seria la que aniria a veure.
Ai, però mira, vos, sempre, et se l'estim per aniria
a veure. Sempre tan alternatiu.
No vol dir que hi vagi.
Bé. Però sí, en Ringo Starr
sempre m'ha interessat.
Qui té èxit, ets la nostra convidada de la tercera hora, en Marta Ferrer, perquè a partir de les 5 entrevistarem la presentadora del nou programa d'IB3 Televisió, que du per títol Obert per Vacances.
Ara he quedat amb Antoni Moreres, que va començar a fer feina com a botones en uns 12 anys i a poc s'ha anat convertint en una figura clau de turisme a Eivissa. Anem a conèixer la seva maleta personal plena de records i anècdotes.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será.
Obert per Vacances, presentat per la Marta Ferrer, el programa d'IB3 Televisió, un nou format, volien dir, dedicat al turisme, i fa una mirada integral al passat, al present i al futur d'aquesta empresa del turisme aquí a les Illes Balears. En parlarem amb la Marta d'aquí una estoneta.
Exacte, que vendrà vos a veure'm-vos ben contents. A partir de les 5:30 també vendran les marines de Tèntol, que són la Marina Bannassa i la Marina Ullet, i mos parlaran de com ensenyar els infants a llegir i escriure.
Fa dues setmanes xerrarem de consciència fonològica. A la secció de la setmana passada, vàrem xerrar de com treballar la motricitat fina i primeres passes per introduir la lectoescritura. Avui, a Generam, lectoescritura, segona part.
Thank you.
allò que és de fàcil, aprendre les vocals amb cocorba. Mm. Ah, l'home se'n fa quedar. Eh?
Sí. Vàrem aprendre d'ells, no?
Sí.
Sí, sí. Mm. Un grup molt important sí. per nosaltres. Sí.
Comunions, festetes...
Tu, tu sí. vas anar a qualque comunió sí. que hagués cocorba? Sí, 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 sí. Era divertit, eh? Mm.
Molt.
Dèbia luxe en aquella infantesa. No tots varen tenir un grup com es cocorba animant sa, sa festa. Les coses com són.
Bé, però era molt d'estar per casa, eh? Cocorba.
Sí. Sí, sí, és vera.
Segons quines cases.
Totes les cases de Balears tenien es cocorba el dia de sa comunió.
Tres hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01 al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
O escriure'ns a l'Instagram, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
O bé, al correu electrònic.
O sorpresa.
Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt. Gràcies, Miquel Xisco. Fins d'aquí una estona. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui tenim a les vies de so... el nostre estimat Joan Jiménez. Joan, moltes gràcies. Són les 3 i 20 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
I doncs si arriba l'hora de saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui. Avui ens fa especial il·lusió aquest tema,
sí,
Celestí.
Així és, i la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un fet històric que avui fa 70 anys del conegut com Any de la Neu.
Fiocca, la neve fiocca, ed ogni cuore sogna un dolce focolar. Baci più ardenti e audaci, a cuore ci si può scaldare.
Fiocca. I doncs avui fa exactament 70 anys que un 10 de febrer de 1956 les Illes Balears varen despertar ben tapades de blanc. De fet, ja havia nevat. Enguany, ara ho explicarem, fa 70 anys d'aquella gran nevada del febrer de 1956 en què pràcticament durant tot el mes de febrer la neu va cobrir de blanc la geografia insular, els nuclis urbans, el camp i també la costa, per la qual cosa la memòria popular recorda la de 1955 com s'any de la neu. Aquella nevada va consistir en realitat en tres episodis de neu al llarg del, del mes de febrer.
Neve piccolina, stare non si può. Alza gli orsù, t'accompagno, dov'è la tua casa?
Tres episodis de neu. El primer va ser dia 2 de febrer, festivitat de la Candelera, que ja va començar a nevar. Llavors dia 4. I la segona tongada va ser de dia 10 a dia 12 per Santa Eulàlia, que se va enregistrar la nevada més important durant aquests dies, ara fa 70 anys. La tercera va ser de dia 18 a dia 20 de febrer. En un mes, amb unes temperatures molt baixes i nevades molt freqüents i també copioses. Per exemple, segons recull Toni Seguís, Diari Menorca, Sant Lluís varen caure durant 15 dies neu i a Mahó durant 11 dies, amb temperatures que varen fregar els manco 3 graus, segons explica també el meteoròleg Agustí Gensà a l'article Un mes extraordinari, inclòs en el llibre Sany de la neu de 2008. Hey, oh, listen what I say. Aquella és la gran nevada d'aquest darrer 100 anys, però n'hi ha hagut d'altres, eh? El 2005 va ser la tercera més important d'aquest darrer 100 anys, sobretot pel que va produir, perquè se va produir també molt a prop de la mà, a nivell de la mà. Per això molt recordareu les platges i els carrers blancs de neu. A Menorca també va ser gros. Varen haver de tancar l'aeroport, protecció civil, policies, bombers i emergències trataren de treure neu i va haver retencions i trànsit marítim suspès. La neu també va caure a tots els municipis d'Eivissa i de Formentera, tot i que només va quallar a Sant Joan i a Sant Eulari. De fet, allà la nevada va arribar fins a la mà. I aquesta va ser la tercera més important dels darrers 100 anys, però la primera fou la que parlam avui, la nevada més famosa de les illes de l'any 1956, d'aquí que aquell any el batiàssim com any de la neu. La segona fou el 2012 i també és recordada la de l'any 1985. Però centrem-nos ara fa 70 anys que els veïnats se varen despertar amb els carrets, les teulades i els camps coberts per una capa blanca que a qualque punt va arribar a acumular fins a 60 centímetres de neu. Per moltes persones era la primera vegada que va nevar. La imatge de pobles i ciutats emblanquinades quedaren gravades per sempre a la memòria col·lectiva. Durant setmanes la normalitat es va veure protagonitzada per la neu, però aquell episodi no va ser una nevada puntual. La neu es va mantenir prop de dues setmanes acumulada en temperatures molt baixes durant molt de dies consecutius. Els camins varen quedar tancats i glaçats i moltes vies es tornaren pràcticament intransitables. Però ja sabeu que no tot foren joc de neu. Aquelles gelades persistents provocaren també inconvenients, canonades rebentades, dificultat d'abastiment i una activitat quotidiana molt limitada. Les escoles moltes varen haver de tancar, tot i el gaudi dels infants. Per al sector agrari, vital en aquella època per a la subsistència de moltes famílies, fou un dels més castigats. La gelada va afectar cuites essencials d'hivern, com les hortalisses, les faves i altres productes bàsics. Especialment greu va ser la pèrdua total de la producció de la taronja. Els tarongers no resistiren les temperatures extremes i la gelada va malmetre completament la collita. Ya ves, soy un loco y son más de las tres. Ya sé que está mal romper ventanas de un bloque para encontrarte, decirte no habrá más reproches. Intento mostrarte que lo mío es real. I és per això que 7 dècades després encara ara se sent aquella frase entre la gent més major que diu que això no és res comparat en seny de la neu. Tot això en el llenguatge popular i encara ara per viu, Celestí.
És així, doi, dit i fet, avui jugarem i parlarem a Tèntol d'aquests 70 anys de l'any de la neu.
Són les 3:26. Tèntol. Idò, sí, això no és res comparat en seny de la neu. Ara tenim pregunta del dia i avui la pregunta tampoc no serà tant. És aquesta. Ja ho han dit, la nevada més forta de les illes dels darrers 100 anys va ser l'any 1956, enguany fa 70 anys. Entre dia 2 i dia 20 de febrer d'aquell any va nevar molt, però molt, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera. De llavors ençà, el 56 és conegut com l'any de la neu, però la pregunta no és aquesta, sinó la pregunta d'avui. Et sabeu què significa l'expressió quines neus? Oh, 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 oh. Idò, si no sé si se l'estiu ha sentit dir mai, ai, quines neus.
Ho he sentit, sí.
Sí, quines neus, què significa? Tenim tres opcions de resposta.
I significa sinònim d'any de bona collita a la pagesia.
Han fet unes bones neus.
Exacte. Quines neus, et sinònim de ser una persona molt rica.
Quines neus que té aquesta, aquesta?
A quines neus, et sinònim de quines solfes, quins romansos.
Ui, quines neus.
Mira, na Lady Gaga.
Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues maneres de fer-ho.
I d'ahir sí, ens podeu enviar la resposta a través de l'història de l'Instagram, @tentoliva3, o ens podeu telefonar al 971 13 99 00, 971 13 99 00.
I d'ahir sí, vull que parlem de neu, tot i que no fa un dia, que massa de neu avui, no. Habitualment.
Massa bé fa calor, no? Un pot de bàsquet.
Sí, perquè ve vent de ponent, per tant, avui fa calor. doncs imagineu-vos, fa 70 anys aquella nevada. Per cert, si qualcú se'n recorda d'aquella nevada, que era infant, i se'n recorda, també ens agradaria molt que mos telefonassi 971-13-9900. Però avui també tenim una expressió que significa quines neus. Ara tornem.
Tres ràdios Patrimoni.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Som en directe aquí a Vetre Ràdio. Avui tenim una pregunta relacionada amb la neu, perquè vos demanam a veure, mam, si sabeu què significa l'expressió quines neus.
Idò, sí.
Quines neus? Que duc aquesta, que duc aquesta? O no? Què significa, mam?
És sinònim d'any de bona collita, a la pagesia.
Sí.
Quines neus és sinònim de ser una persona molt rica, tenir duros. O quines neus et sinònim de quines solfes, quins romansos.
I avui ho sap gairebé tothom, perquè el 88% dels nostres oients van endivinat i és quines solfes, quins romansos.
Exacte.
Quines neus, amb quines neus que me ve aquesta, amb que me ve aquesta. Vaja, quines neus, eh? No me venguis en romansos. Clar, perquè la neu, realment, ara vull en parlar, perquè fa 70 anys d'aquella gran nevada, però és una cosa molt poc habitual.
Poc habitual, extraordinària.
Totalment extraordinària.
Per això, quines neus.
Per això, aquesta expressió que ens ha agradat molt i que també avui hem volgut recordar. Gràcies a tots per participar, però ara sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
Amb Margalida Mateu.
I doncs sí, per conèixer el nostre convidat d'avui, primer les farem jugar amb les paraules i també passar pel nostre qüestionari electrònic per parlar amb ells d'aquests 70 anys de l'any de la neu.
El qüestionari electrònic.
coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Hola, bon dia, què tal? Som en Tomeu Bonet i visc a Sencelles, hi vaig néixer i Tom viurà ara després d'anys de viure també altres bandes.
I qui més?
Jo som en Lluís Vallcaneres, jo som Llonguet, de tota la vida. Mon pare i ma mare ho eren, els quatre per dins també, ja en queden poc com jo. I, bueno, tenim la corolla amb en Tomeu, que mos agrada la muntanya.
Tu tens secrets, i jo ho sé. Sí. On vius?
Bueno, ja havia dit abans, visc a Sencelles, però fora vila. Mm-hmm. Fora de... vaig començar visquent a Sencelles, llavors a Palma, llavors a un poble, llavors a fora vila, i és lo proper, pues, mig del desert, probablement.
Jo, Palma.
Veig que és partidari de les respostes curtes. Digui'ns més coses de vostè. Que és casat? És solter, potser?
Bueno, som casat i tenen dues filles, ja bastant, bé, ja majoretes, ja ben independitzades i un poc en fora, també, ja que me deixen a llaure.
Sí, jo també som casat, també tenen dues filles. A més, a mi me passa que tot ho va tenir un any després que ell. La primera filla, la segona filla, el cotxe, tot. Tot me passa un any després que ell.
Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
Bueno, jo vaig fer el batxiller en part a Sant Francesc, a Palma, i vaig acabar en Sant Toni Maura, que està per aquí de l'hora, perquè vivien just aquí, en el carrer Pere Galdós, en aquell temps. I llavors vaig estudiar químiques a la Universitat de les Illes Balears, ja. Vaig acabar com a cinquena promoció en el personatge que tenen de l'hora, també.
Jo vaig estudiar a l'Institut Ramon Llull, bé, l'Institut, llavors quan de l'Institut també n'hi havia un, que bé, està la banda que ha rigut més de la meva vida, i després va fer Ciències Químiques, i allà va conèixer Esprenda, aquest que tenim al costat.
Molt bé, ens dirà per qui treballa?
Pues per jo mateix en aquest moment estic jubilat. Jo quan m'aixec cada dia ja he fet el jornal.
Lluís, tu estàs jubilat o te queda un any encara?
No, ja som més pringat. Ja ara som el gerent del Consorci de Serra Tramuntana.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Pues ja, en aquest moment, poca cosa. Bé, faig molta de feina, però visc a fora vila i ja fa molta feina de camp, però bueno, no, això amb un cave aquí, un estidor de podar, m'arreglo. Però bueno, la meva feina va ser de professor de física i química, pues, abans de jubilar-me. I també amb poca cosa passàvem.
Mm-hmm. Sí, jo també vaig dedicar a la docència de més d'una quarantena d'anys. Ara no, ara estic dins l'administració pública i el que se necessita és una paciència infinita. Però molt.
Fas moltes investigacions? Quina mena d'investigacions faries amb...
Aquesta bobota. Bueno, sempre mos ha interessat molt el patrimoni cultural, etnogràfic, sobretot de la Serra de Tramuntana. Fa molts anys, bastant més de 50, que hi trascam. I sí que amb això sí que hem fet bastanta d'investigació.
Sí, de fet, estàvem amb això. Varen començar... Jo vaig fer un llibre sobre cases de neu l'any 2002. Llavors ja vas fer un, després en fèrem un altre, també amb en Tomeu, sobre neu, i ara en van fer un sobre aigua. En fi, que tot el que té a veure amb el patrimoni, sobretot de la serra, mos interessa.
Una actuació extraordinària.
De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec... Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Són tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Adéu, que vagi bé!
Fins demà!
I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot. Bé.
sentir respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar en Tomeu Bonet. Tomeu, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
I en Lluís Vallcaneres. Gràcies, Lluís.
També. A vosaltres.
Quina il·lusió que sigueu aquí, perquè si hi ha qualcú que és coneixedor de la muntanya, de la neu, de totes aquestes coses, són aquests dos químics que se van conèixer a la universitat i que de llavors ja teniu una relació no només d'amistat, pel que sembla.
Bueno, fa... De fet, enguany, per l'octubre, que aquí faran set noces d'or. Ja.
On li ha dit personatges, l'altre prenda.
Ja, però ens en veurem poques vegades, aquests 50 anys.
I miri, són diferents.
Eh? Sí? Ei. Lluís?
Totalment.
Sí. Vareu estudiar química, com deu, a la Universitat de les Illes Balears, 5a promoció. És a dir, que feia poca que se podia estudiar aquesta carrera sí, universitària. Sí. Vos vareu dedicar molt d'anys a la docència, però, com dèiem, després en Tomeu s'ha jubilat i en Lluís és gerent del Consorci Serra de Tramuntana, per això diu que té tanta feina i ha de tenir tanta paciència, perquè...
Infinita.
El mal de gestionar tot aquest patrimoni.
Sí, sí, m'ho va de gestionar. Són moltes coses molt diferents i bé, no m'aixerà d'un altre tema, sí? Perquè això dona per un altre programa.
Sí. Un altre dia tornes i parlem del
sí, ja serà d'una altra cosa. Sí.
Perquè avui hem de xerrar de la neu. De fet, vosaltres sou autors d'un llibre. De dos? Quant de llibres heu escrit sobre la neu?
Bueno, en Lluís, dos.
Jo, dos. Uh-huh. Sí.
Quin dos, Lluís?
El primer va ser... el primer que va fer, que ja he comentat abans, que era de 2002, que era les cares de neu i seus itineraris. Uh-huh. I després, ja més endavant, que aquest que tinc aquí de vora no s'atura de trescar, resultava que havia trobat cases de neu que no se sabia que existissin. Que existissin.
Amb ajuda, amb indicació d'altra gent, no el mèrit meu.
Bueno, la qüestió que sempre que en trobava una moda i m'ho posava set dents llargues. I va dir, això, hem de fer qualque cosa, dir, per on fer una separata, una publicació, dir, per què no fem el llibre de la neu? Clar. I això em diu un menjar vespre. I bé, no sé què té qual, però clar, molt despet, es van telefonar a Miquel Salamanca.
Que és estresser autor.
Clar, sí. És estresser. I dic, bueno, com t'aniria per fer un llibre? Encantant, no sé què dir. I ja està. Amb aquest diumenge vespre se va gestar el llibre de la neu.
Que bé. I ara tenim un llibre que parla d'això, de les nevades que hi ha hagut, però també de la tradició, de la relació que tenim a Mallorca especialment, o totes les Balears en la neu.
No, està enfocat a Mallorca, bàsicament.
Sí, sí.
I sobretot a la Serra de Tramuntana, perquè al final la neu en els altres llocs és anecdòtica, en canvi la serra normalment cada any cada hi havia les seves nevades, per tant era un tema recurrent.
Sempre ha estat així això, Lluís? Cada any se va de neu a
la serra? Sí, jo record que durant molt d'anys les primeres nevades eren per novembre. Mm-hmm. No eren les més copioses, però per novembre ja podries anar a la neu. I rar era l'any que de gener, febrer, no fes no una nevada, sinó un parell. Per ahir. Jo el darrer any és així que jo recordi que se va fer nevada de forma recurrent, que va ser si ven 2004-2005, que no va fer cap gran nevada, però se'n feren moltes seguides. Uh-huh. Va ser un hivern molt fred. Uh-huh. Però bueno, ara avui en dia això ja fa anys que no... una dècada que va magre. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, i avui hem de destacar que fa 70 anys ja, d'aquest 1956... que va ser aquella gran nevada, sobretot perquè va durar quasi tot el mes de febrer, que això va ser, supòs, allò més extraordinari, que va fer mantenir la neu.
Sí, pràcticament, si no ho record malament, per el que m'han contat o llegit, de dia 2 a dia 20 va fer un bon grapat de nevades. Mm-hmm. Per tant, la neu, a molt d'allò, no se va arribar a fondre durant tot aquest temps.
Mm-hmm. Com va ser d'històric, és a dir, fins a on hi va arribar la neu?
Jo crec que per tot.
Per tot.
Per exemple, en el cas de Sencella, de la meva família, que pel que m'han contat, entre dos i tres pans. I estem a una altura d'uns 100 metres. Sencella no està més amunt. I se va posar pràcticament arreu entre dos i tres pans. Probablement els tres pans són allò que se va acumular per vent o qualque cosa. Però dos pans segur.
Tothom que era anat recorda aquell any.
Sí, i anecdòticament a Sencelles, un dels dies de la nevada, o durant la nevada, però no ho he arribat a aclarir molt bé, hi va haver un novís que se van casar...
Aquell dia?
Aquell dia o els dies
que nevava. Tant.
Devia fer fred.
Sí, i a més amb pales van haver de fer esquemí fins a l'iglesi.
Ah, clar.
Clar, romantitzant molt la neu, perquè clar, és una cosa que no estem avasats, però també va ser problemàtic per les illes que neva.
Sí, sí, per exemple, jo, pel que m'han contat la família, just per sortir de casa seva van haver d'agafar pales, les pales que empleaven pel blat, perquè no hi havia pales metàl·liques. que eren unes pales de fusta més estretetes, sí. I amb aquestes pales varen poder fer caminois fins a arribar a un camí que pegava en el carrer principal, a la carretera.
Imagina't. Clar, sí. Havies d'anar arreglats animals, tot això, no? No ho varen poder fer durant dies?
No, però la majoria d'animals els havien portat a cobre i no hi havia moltes baixes.
Clar, però conreus perjudicats.
Sí, el que passa que el mes de febrer també és un moment en què molta cosa està bastant morta, bastant aturada. La gent, potser, segons que no ho sembrava tan prest, no ho sé. No, d'això no se'n recorden, que hi hagués un gran perjudici a les cuites d'aquell any.
Sí que he llegit que Inca va caure una paret de Santa Maria a la Major i va matar una persona per mort de la neu, que pesava molt. Clar, supos que tot això també va ser conseqüència d'aquella nevada tan grossa que va durar tant de dies. Lluís, tu que recordes? Que, òbviament, no eres nat, però que t'han explicat?
Bueno, si els m'han explicat és que per Palma sí que hi va haver qualque més d'una teulada que va passar per ull.
També.
Sí, bé, ma mare havia Santa Catalina, mon pare era el punt de Sant Pere, i per allà són cases antigues, sí. I que la teulada ja de si ja fa panxa, clar. I clar, te posa un parell de pan de neu ja, i qualcuna sí va passar per ull, això sí que ho recorden. Ara tampoc, clar, Palma, vulguis que no, surts al carrer, hi ha molta gent, no és com el camp que surt de fora i només ets tu. I si vols canviar, te l'has de fer tu. I dius, Palma era diferent perquè sortir d'aquí a teva era el carrer, no? I vol dir que no, passa molta gent per allà i el problema era un altre.
Quin era el problema?
No, el problema va ser quan se va començar a gelar el carrer. Mentre hi va passar neu, tot va anar bé. Però clar, va ser trepitjar, el fred va continuar. No sé si paren, no ho he llegit, però no hi va haver molt de dies per damunt de 0 graus, de la temperatura diurna. I clar, allò va generar cames i braços romputs.
Imagina't. Sí. I les cases de neu estaven en funcionament el 56?
No. No, les darreres van funcionar de vegades als anys 20 del segle passat. Que eren de com a freda, concretament.
És a dir, que això sí que ja és un passat...
Sí, bueno, jo del lot, i a Palma, cosa rara, allò vivia bé aquí de vora, i a un carrer perpendicular a Pere Galdós, hi havia un home d'edat que tenia un Porsche, i mos agafaven els al·lots per compte mort batalletes. Resulta que ell havia fet feina de naveter. Ara pagaria una fortuna que xerrar amb aquell home.
I llavors se li fugia.
I en aquell temps li fugia. Lo que et sa vida.
Bé, passa, del
lot. Imagina't, sí. Hi havia molta gent que era navetera, o tot eren homes?
Jo crec que com a ofici, no. Perquè era un ofici de circumstàncies, de temporal, segons l'any i segons la quantitat de neu i moltes coses. Jo crec que eren els pagesos de les mateixes possessions, i o gent fins i tot que si feia falta que pujava desplar cap a fer feina allà dalt. L'ofici de naveter, a lo millor els anys de la petita època glacial, a lo millor pot ser que s'arribés a establir perquè hi va haver nevades molt fortes i contínues, però jo crec que no era un ofici en si.
No, de tota manera, jo, perquè ja és d'un pot ser història i tal, per aquella època crec que tampoc. Perquè també la petita època glacial, que era quan hi havia més neu i això, no és que plogués molt, és a dir, les precipitacions eren minces. Feia més fred, però no plovia tant. És a dir, si plovia era neu, però no plovia molt. A dir, nota s'ho identificar amb la petita glacial quan que hi és una nevada espantosa i tal. I sí, nevava fins a baix, molt més a baix que ara, sí, però no eren copioses. És una cosa curiosa.
I quantes teniu més o mancos registrades, Lluís? Quantes cases de neu hi ha actualment a la Serra Tramuntana de Mallorca?
Bueno, nosaltres hem de comptabilitzar en 52. 51 a la Serra i una a Artà.
També comptant, però, abans i altres cavitats modificades per servir de depòsit.
I ho dic que tothom heu, em vas identificar les cases que no...
Sí, però amb indicacions de mits em van identificar un parell que no estaven en el catàleg que havia fet primer en Lluís l'any 2002.
Era perquè és que estaven fetes molt malbé i no se...
Bueno, estaven un poquet fora dels itineraris, però com que normalment anar per camí mos fa com a l'agi, i és quan trobes coses, perquè si sempre vas per allà mateix, no descobreixes res mai.
A més, això m'ho va donar peu a una teoria, perquè aquí s'ha fet estraperlo en tot, i van arribar a la conclusió que pot ser que ens aneu se'n fes d'estraperlo, perquè per què aquestes cases de neu estaven tan amagades?
Era un negoci.
I a més, estaven, curiosament, estaven a prop d'altres cases de neu conegudes, és a dir, que tenien les instal·lacions de ses bones, però estaven amagades. Des del camí no se veien. I jo m'imagino que també s'havia fet trapel d'on s'aneu. No a Palma, perquè a Palma estava, havia sa morada, i havia sa porta, però havia d'entrar, i si entrava un mul en dues beasses que deglotaven, pues, en fi, era com a sospitós, no? Però això pels pobles, ja estic ben segur que sí. El que passa, clar, provar això en papers, s'estrapel·lo, és molt complicat. Mm-hmm. Per la pròpia naturalesa de s'estrapel·lo.
Quin temps durava aquella neu? Depèn.
Bueno, hi havia moltes pèrdues. Ja, a dir, probablement, bastant menor del 50% arribava a bon port. Mm-hmm. Perquè entre el que se perdia durant els temps que s'anava guardant fins que fos el moment de treure-la. El que se perdia durant el transport, que se feia de nit, en les millors condicions, però no perdre, però eren hores. Llavors, de vegades hi havia depòsits intermitjos per guardar allà. Llavors, sí, tornava a agafar, per tant, probablement se perdia.
Clar, però molta. Un viatge, per exemple, a ciutat, que costava? Que costava de temps?
Directament de les cares de neu era llarg.
Molt?
Sí. Però aposta, probablement s'utilitzaven, bé, se sap que s'utilitzaven molt de depòsits intermitjos. Mm-hmm. De vegades eren cellers de possessions, sí. Petites cases de neu que eren un poc més baixes, també algunes, bé, no sé, d'això...
Però tot eren d'intervenció humana, és a dir, se feien aquests clots profuns per guardar la neu. Aprofitaven
qualsevol...
Sí, però n'hi ha uns quants abans.
Sí que n'hi ha.
I que hi ha constància que varen ser cases de neu.
Sí, perquè a més solen tenir sa boca un poc paradada per oferir una plataforma còmoda d'allà on poder fer feina, per poder baixar i pujar, tirar sa neu, tot això. Per tant, mm-hmm. perquè rarament un avant natural tindrà un replà voltant allà còmode, no? És a dir, normalment trobes aquestes intervencions. Mm-hmm.
Molt bé. Que interessant això de les cases de neu i també aquestes nevades que hi ha hagut i que enguany, ara que sou aquí, serà un any de neu.
Magre, de moment.
Avui fa calor, eh?
Avui fa una calor, molt, avui sí. Estem a 20 graus. Se fa estranyíssim parlar de neu avui, justament.
Any de la neu.
Molt sol passar. Sí. Quan fèrem el llibre de la neu, va ser un any que, bueno, no sé si en feia una o dos, que no veia res. No
però va ser o nevades.
Ser o nevades. Vas a treure el llibre i va venir la nevada de gener i juliet. Ara han fet el llibre de Saigo, després d'una època de sequera, i de seguida han el llibre de Saigo pel que sigui cada setmana.
Saigo, podeu fer un cada any, i no?
Heu de fer llibres, i no?
Bé, segons qui...
Si mos paguen.
A dir que passem el llibre del desastre, serà gros.
I llavors convidarem un altre dia i mos veniu a xerrar del llibre de Saigo, que també mos interessa molt. I no, avui ja els escoltau en Lluís Vallcaneris i en Tomeu Bonet, amb ells jugam amb la neu.
Si tens fred... El frequipala.
I si tens fred, estrenyes culat.
Any de neu, any de Déu.
Quan fa molt de fred, a vegades deim que aquí es cansa i velen.
Solen dir fa un gel avui matí.
Aquí gelada.
Fa un estat d'ases.
Mugotes, correu, fareu sopar a menuda. Que si la fruita en terruda, en si ven li trobareu. Penta.
Pensar i contestar, tot és començar.
I doncs sí, avui jugam amb la neu perquè enguany fa 70 anys de l'any de la neu, conegut popularment així, que va ser l'any 1956. I ara jugarem amb en Tomeu i amb en Lluís i tindreu 30 segons per home per enumerar paraules relacionades amb la neu.
Vinga, comencem per tu, Tomeu. Però bé, que tens 30 segons.
Però una per home...
Tu has de dir totes les que t'hi càpiguen dins 30 segons.
Sí. I bé, també te pot ajudar.
En Lluís,
no?
Sí. Us podeu ajudar com bons companys.
Vinga, 30 segons per enumerar localitats d'aquí, de les illes on va nevar aquell febrer del 1956. Fa 70 anys.
Sencelles. Costitx, Vinicelan, Sineu, Porreres, Maria, Lloret, Montuïri... naturalment, bé, Pollença, Escorca, Solla, Deià, Vall de Mossa, Andratx, Espoldes, Banyalbufar, Estellans, Palma, Santa Maria, Alaró, Consell, Vinicelam, Lloseta, no sé,
pues,
ja n'hi ha,
tots.
Sí, no, tots.
Era bo de fer endevinar.
A Santanyí va nevar. Sí. A Campos, també.
Bueno, men, jo ara ho dic així un pot de pens, sí. Però sí, sembla... Des del moment que va nevar fins i tot a cotes baixes de Menorca... Sí. De fet, no va ser l'únic, jo crec que... No sé si era... pot ser que fos a final del segle XVIII, 1788 o per allà, va fer una que va, diuen que va matar els garrovers i tot.
Què dius? O sigui que va encara...
Però a la part sud, fins i tot.
Doncs molt bé, ho has fet molt bé. Tomeu, Lluís, te toques, és teu torn. Manca, te tocarà a tu.
Vinga, Lluís, posats a carrac en marxa, tu hauràs de dir noms de maneres de dir que fa molt de fred o, precisament, expressions relacionades amb la neu.
Ai, Déu meu. Ai, Déu meu.
Tomeu,
ajuda. Sí, fa un fred que pala.
Sí. O neu a la muntanya, pescador amaga la canya, o una cosa d'aquestes, no sé.
Sí, una cosa d'aquestes. Hòstia, pues, Marc, fa bé, eh?
Que diuen any de neu?
Any de Déu.
Any de Déu, sí. Sí que és vera.
Sí. Joder. No mos hem preparat-la.
No. Això s'avisa.
Si
això
fa molt de fred...
Estaria esculat.
Això ho veig.
Molt bé, Tim.
Penta.
Molt bé, sí, aquesta vos hauríem d'haver avisat.
Aquesta no? És difícil.
Bé, concursàveu. O concursau.
Segur que en Tomeu té bo aquí.
Sí. Molt bé. Sí, no, ha estat a l'atzar, això. No ho hem fet aposta. Ho hem fet molt bé. Ja tenim una primera prova. Hem intentat agafar un pot de fred tot i el dia, però passarem a la següent.
Guanya qui la sap més llarga.
Ara vos farem dues preguntes per hom i començarem per en Tomeu. Tomeu, la nevada més famosa de les illes, ja ho hem dit, va ser el 56, però n'hi ha hagut d'altres. De fet, una va ser el 2012, que també va nevar.
Bueno, un parell.
Sí,
el 2012.
No, sí.
Ah,
l'any 2012 també va nevar un parell de pits. Anys així nevosos. El 2012, el 2005 i també el quart any te volen demanar quin és que va nevar més d'aquests dos que te dirà en Celestí.
Va ser el 1985, aquella quarta nevada més important, o va ser el 1977?
El 85, crec, per el meu record. A cotes baixes, perquè a la muntanya crec que va ser al revés.
Què vols dir?
La del 77, no és aquella famosa...
De... No, aquí és el 79.
Ah, el 79. Va, sí, tens raó.
El 79 va nevar...
A cotes altes, però molt.
Però molt.
Que aquesta no la tenen en compte mai.
No, tothom l'ha
oblidat. Perquè baix no va nevar.
No hi havia mòbils, no hi havia mòbils.
El 79 va fer una bona nevada.
Vas queixar els boscos, igual que vas queixar la tempesta Juliet.
Sí?
Igual. Igual, de dir, no manco.
I el 85 sí que se recorda més perquè va nevar en el Pla de Mallorca, per exemple. I clar, això fa que també la memòria col·lectiva ho recorda.
I a més va desbaratar Sant Antoni.
Ah, veus? Encara més.
I érem petits i ho recordam.
Exacte, i tenim fotos de quan érem infants. Ja. I feia neu. Segona pregunta. Continuem ara amb la terminologia de la meteorologia estreta a la cultura popular, perquè... Tomeu, si te deim la banya de cabra, les barbes de moll, la gorra del castell o la bruixa d'escambuixada, saps què són?
Són noms que reben diferents tipus de neu.
Ah, vale, ostres.
O són noms de niguls.
No, són noms de niguls, jo crec, sí. Ara jo no ho associava a la neu.
Bé, però ha de venir gust perquè faci neu, home.
Sí, com i clar.
Idò, sí, no sé si aquest no gust exactament, però...
Sí, precisament de qualcun d'ells en xerram en aquest segon llibre que deien Lluís sobre l'aigua.
En aquest de l'aigua, ah, que bé, que interessant. Idò, ja tenim segona part, llavors apuntam. Lluís, les preguntes per tu. Primera pregunta. Les Balears, en general, no plou massa i la temperatura sol ser suau, de fet... Tenim una mitjana de 17 graus, aproximadament, tot i que van-t'hi enrere, no? Què diries? Més o manco. Però a les illes no sempre fa tan bon temps. De fet, l'any 1600 i mitjan segle de nou es va viure el període de fred més prolongat dels darrers 10.000 anys. Saps quin nom va rebre aquella època de fred intens a les illes?
Era època blanca o petita edat de gel.
Petita edat de gel.
Exactament.
A som mínim de Maundell, sí.
Què ha dit?
Va tenir un perill de mínims. La mínim de Maunder va ser més sonat aquí a Mallorca.
Quina va ser la mínima?
No, ben que dic que les temperatures més baixes, perquè això no sé com ho tenen, però com ho fan, perquè hi ha registres que te dius temperatura que en sots segles, com se movia, no? I vos, efectivament, la baixada de la petita època glacial, però dins ella hi ha entrades particulars de fred. No? I una d'elles, que va ser el mínim de Maunder, i va coincidir amb un mínim d'activitat solar, aquí va fer molt de fred.
Molt. Mm-hmm. I per això has conegut a passar petita edat de gel. Que...
Clar, el que vos he dit, no és que plogués més, però quan plovia era neu.
Era neu perquè feia un fred.
Més sovint era neu, sí. Mm-hmm.
Molt bé. Doncs que curiós, entre l'any 1600 i mitjan segle XIX sí. Va durar molt.
Sí. Sí, sí, sí. I de fet, moltes coses... Això una cosa de la història que se fixa en aquest detall, de que moltes batalles se van guanyar o perdre per mort de les condicions meteorològiques que va crear la petita època glacial. Entenies, per exemple, que era l'armada invencible que van enviar en Felip II cap allà. Això era a final d'estiu, setembre, octubre. Bé, se va agafar allà un tormenta que se va anar tots a fer punyetes. I per què passava això? Quan normalment en aquella època de l'any no tenia per què passar. Se suposa que va ser una conseqüència d'això. Mm-hmm. I com aquesta, moltes d'altres.
Moltes altres. Sí. Tenim bon temps, però una darrera pregunta, Lluís, per tu. Què significa la dita mallorquina any de neu, any de moc?
Significa que si neva serà un any de molt de constipats o que serà una anyada plena d'infants de mocosos?
Jo diria que ets segura. No.
Any de neu, any de moc?
No, idò. No, perquè quan fa neu i estàs dintre teva, pues, el més propens a tenir fills.
Sí, jo crec que l'hauríem de canviar.
És el que he relacionat, no?
Clar. Hauríem de canviar el sentit d'aquest refrany.
Vale. Marta.
Moltíssimes gràcies. No mos queda més temps. Lluís Vallcanés, el meu benet, ha estat un plaer. I res, tornareu i xerrant de l'aigua.
Quan vulgueu. Sí, sí. Molt bé, gràcies a vosaltres per ser convidada.
Tot una que pugueu. Recordem-ho, fa 70 anys, bé, aquest dia fa 70 anys, aquest mes de febrer, de la coneguda com Any de la Neu, el 1956, Sardarrams.